Radio Vilafranca, la vostra radio. Radio Vilafranca, la vostra radio.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 10 de febrer de 2026. Gràcies per acompanyar-nos com cada matí i serem des d'ara i fins les 12 al llarg d'aquestes 3 hores a l'antena del Penedès en xarxa i passaran moltes coses divertides, d'aprenentatge, de profit i ens agradaria que us quedéssiu aquí amb nosaltres en nom de tot l'equip desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Canal 20 des de Ràdio Vilafranca. Us saludem, Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. I què passarà avui? Què sonarà a la nostra antena? Doncs ara el sumari us ho avancem. D'aquí uns instants, la previsió meteorològica amb Marc Paredes. I a continuació, Talent i Més. La Montse Balada ens acompanya també aquest mes de febrer amb una convidada amb la qual sempre aprenem i gaudim i li traiem molt de suc a l'estoneta que ens acompanya. Descobrim qui serà d'aquí uns instants. A 9:45 tindrem la primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. D'aquest matí són 3, primer flash del dia. A 9:45 us presentarem el cartell de la Sidral Fest 2026, que se celebrarà el proper 11 d'abril a Sant Quintí. Una cita que combinarà música i circ i que diuen que serà la més penedesenca de totes. Amb l'Adrià Ramon, un dels integrants de la Sidral, us presentem aquest cartellàs a partir de 9:45. Obrirem la segona hora a les 10:06, tot parlant amb la Carme Mestres. Ella és farmacèutica al Vendrell. I potser la recordeu si us explico que fa uns mesos va fer un post arran de la mort d'una jove per suïcidi que es va fer viral. Avui volem parlar d'aquesta experiència, de per què ho va fer, de com, què va passar i de com ho han tomat amb ella. Serà a partir de les 10:06. A 10:45 de nou parem 5 minuts, cedim l'estudi i els micros als companys dels serveis informatius perquè ens posin al dia al segon flash. I aquest dimarts tornarem a classe gràcies a la Carme Hortoll, mestra de mestres, que ens porta al pupitre. Seurem al nostre pupitre per parlar de la importància de la cultura en l'educació dels infants i dels adolescents. Amb la Carme Hortoll tancarem la segona hora, però a partir de les 11:06 encara ens queden unes quantes més coses per compartir. Començarem aquesta tercera hora amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, amb el Català al carrer. El nostre plat fort és el concurs. Podeu jugar, podeu aprendre, podeu passar una bona estona amb nosaltres i aconseguir un llibre. Avui és El fantasma que volia existir, un llibre infantil de tapa dura, molt ben il·lustrat, de Coco Books. A 11:45 de nou ens posem al dia, ja amb ganes de saber com tanca aquest matí de dimarts a les nostres dues comarques a l'últim flash. En Carles Gala ens acompanyarà a partir de 11:45 amb tota la informació del que passa a les pantalles, a l'streaming i a la tele convencional. I acabarem amb una bona història, una fake news que compartirem amb tots vosaltres.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Brilla el sol, però venim d'una nit amb pluja. Com serà la setmana? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem aquest dimarts i ho fem amb un cel mig ennuvolat, amb la presència d'alguns plugims en punts de l'interior de les comarques de Lleida i nord de Tarragona, sense descartar que de cada a les immediates hores pugui caure algun plugim ben puntual en punts del Penedès, però la tendència serà que aquest cel doncs, es vagi obrint a mesura que avanci el dia i atenció, perquè avui la notícia, i també ho serà demà, són les temperatures i és que aquest migdia podem arribar a aquests 20 graus, una sensació bastant agradable. Tot plegat, insisteixo que la situació anirà canviant de cara a dimecres perquè tindrem aquestes altes temperatures, sí, però un vent que bufarà molta intensitat. Un vent que podrà deixar cops superiors de tensió aquests 70, 80 o 90 km per hora, però que també farà al mateix temps disparar les temperatures i escombrarà totes les nuvolades. Un vent que es podrà allargar fins a aquesta nit ben bé. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya, avisos alt, sobretot demà al matí, precaució amb façanes, balcons, amb despreniments que hi pugui haver en aquest tipus, perquè la situació pot ser complicada demà al matí i de cara als propers dies tindrem un cel doncs, bastant variable pel pas d'aquestes borrasques, d'aquests fronts que a casa nostra ens arriben bastants desgastats i per això no descartem que de cara a dijous, divendres i fins i tot al cap de setmana puguem tenir alguns plugims, alguns ruixats, però no serà una setmana passada per aigua. Per tant, s'espera una setmana marcada pel vent, per altes temperatures a partir de demà i a veure aquests fronts desgastats que puguin arribar de cara al cap de setmana. Això és tot. Bona setmana.
Igualment, Marc. Adéu-siau.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Comunicar, parlar i expressar-se bé, com un vol, és vital a la ràdio, però sobretot a la vida. Avui a Talent i Més descobrirem com treure la millor versió de la nostra veu i cos, també, que sempre acompanya. Comencem saludant la Montse Balada, vicepresidenta de Talent Femení. Bon dia, Montse.
Molt bon dia.
He donat alguna pista, però
moltíssimes.
Seràs tu qui presentarà la convidada amb tots els ets i uts.
Bueno, de fet és exactament així. Comunicar, expressar i la diferència amb parlar, que és el que ens explicarà avui la Gina. Ho dic així perquè és que, com que ja la coneixem, ja m'ha fet un parell de leccions, diria. Un parell de leccions. I, bueno, i ja sabeu. Jo crec que molta gent ja la coneix.
Avui ens acompanya la Xènia Castelltort, coach d'oratòria i fundadora de l'escola Express Yourself a Vilafranca. Benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
La importància del parlar, d'expressar-se, de comunicar, vital en tots els àmbits, no, de la vida?
En tots els àmbits, i abans es pensava, no, que era molta cosa de gent de ràdio, que era un fet molt de periodistes només.
O del teatre.
Exacte, gent del món del teatre, gent de les arts, no, que era més el tema de comunicar, però últimament ens hem vist que no, que és una habilitat transversal i que avui en dia, cada dia més, en qualsevol àmbit de feina, doncs és necessari comunicar, no?
Com et presentes? Com expliques el que fas? Perquè no n'hi ha moltes com tu.
Doncs jo em presento com a actriu de professió. Jo vaig estudiar art dramàtic i formadora d'oratòria per vocació, perquè quan vaig descobrir el món de l'oratòria, de cop i volta vaig dir, oh, però si això que m'expliquen com a actriu em surt natural, no? Els actors i les actrius ens surt natural, ho tenim integrat. Però el món de l'oratòria li posa un nom i ens ajuda a poder-ho també explicar a les persones que no venen del món del teatre. i després emprenedora per casualitat.
Com va anar?
T'hi trobes.
La vida.
La vida, perquè també doncs, va arribar un punt no, que la gent em demanava, ostres, per què no m'ajudes a preparar? Tinc un casament, per què no m'ajudes a preparar unes paraules? I, ah, sí, sí, clar. No? I les anàvem fent i de cop i volta vaig dir, espera't un moment. A veure, això m'agrada, m'ho passo bé, és diferent del teatre, però evidentment té aquest punt de comunicació en comú que també m'agradava, a part de que feia bolos, i llavors els bolos cada dia els vaig anar deixant una miqueta més a banda i em vaig acabar dedicant a això exclusivament.
I ara és el 100% de la teva ocupació laboral?
Sí, 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 sí. Per sort sí. Ara ja sí, després d'uns quants anys, perquè no és fàcil, els inicis quan es comença, no, d'anar a picar portes, els emprenedors i les emprenedores sempre hi ha aquest dubte, no? Allà impàs de dir què faig. Em tiro a la piscina, no m'hi tiro, hi haurà aigua, què fem? No? I doncs sí que hi va haver uns anys de que vaig estar compaginant una feina a mitja jornada i amb el que jo feia. Llavors va haver un moment de que tot el tema de formacions d'oratòria va agafar molt volum i ja no podia compaginar les dues coses i va ser quan vaig dir, vinga, va, som-hi.
Jo sempre he tingut una curiositat amb la Xènia. Tu vas necessitar un coach o una formació d'oratòria?
Classes, no? Sí, i tant. No, no, sí, sí. Perquè tot i que els actors i les actrius tenim aquesta, no, com que la carrera ho estudia sota el tema de la veu, del cos, de la gestió, de com funciona l'aparell vocal i tot això sí, però és cert que quan som un personatge, si us hi fixeu, i molts actors i moltes actrius, quan els hi fan una entrevista, ostres, els hi surt, perquè no estan concentrats en com fan un personatge, dominen molt el cos i dominen molt la veu i estan molt focalitzats. I moltes vegades, l'altre dia vaig veure una entrevista amb el Julio Manrique, que estava explicant que estava fent una obra de teatre, i és un gran, no? I estava a la ràdio i anava fent així tota l'estona i parlant amb la mala boca. Jo pensava, cuidado, saps?
Com pot ser?
Com pot ser? Doncs perquè, clar, no, quan sortim del personatge o quan sortim de l'entorn, si no fas una miqueta de clic en aquest sentit, doncs en surt lo nostre. I clar, si estàs una mica, no incòmode, però sí que és veritat que diuen que molts actors són molt tímids.
Sí, llavors, es repeteix surt molt. Yeah. A tu et costa de creure, sí, no?, si ets de fora d'aquest món, perquè veus actrius i actors enormes que et diuen que en realitat són supertímids i que es van llançar aquí per vèncer aquesta timidesa i penses, no pot ser, no és la imatge que em projectes.
Tal qual, tal qual. I llavors els poses això en una entrevista, i clar, sempre, ui, és que no, les entrevistes també hi ha un punt de a veure què em diran, no?, a veure què em preguntaran, a veure què explicaré.
I com ho explicaré?
I a veure com ho explicaré, que s'entengui bé. I també depèn, no, de si ets un personatge molt públic, com són Julio Manrique i aquests actors, que depèn del que diguin, pot tenir unes conseqüències. I llavors jo penso que tot això fa que estiguem una mica incòmodes i ens surten, ens toquem molt la cara.
Es va tocant la cara.
Sí, sí. Ens hem tocat la cara, no? El nas, tot això, i aquestes incomoditats, i parlem així amb la mala boca, i
ens
ostres.
Ens tapem la projecció, no?
I però clar, en canvi, perdó, perquè ara jo que estic molt vinculada al món infantil, quan tu expresses en una aula, sí, sempre et diuen quiet. O sigui, quiet. Jo me'n recordo molt, ja sé que són molts anys enrere,
no,
però encara visito escoles i és quietet amb les mans, quietet, no et moguis i exposa't.
Sí, aquí hi ha, això és un gran tema, és obert aquí un meló, molt, un meló guapo. El tema aquí és normalment quan parlem davant de gent i estem drets, la idea és mostrar confiança, no?, i seguretat. Què passa? Que si jo estic incòmode, el meu cor normalment reacciona i em vaig tambalejant, aquesta paraula no sé si és correcta, em vaig balancejant, em vaig balancejant d'un cantó a l'altre, perquè els nervis em porten, no? Jo d'això li dic ballar.
Ballar. Ok. Sí, sí, sí.
La gent balla
sutil,
molt.
No,
sí.
I cadascú té el seu pas. És divertit, perquè hi ha gent que mentre es parla fa un pas endavant, un pas endarrere, tota l'estona en bucle, tota l'estona. Hi ha gent que fa el
tots
pèndol.
Tots tenim una crossa.
Exacte.
De moviment.
A nivell físic, sí. I llavors amb els nens hi ha aquesta, sí que és interessant d'intentar-los treure aquest moviment que és repetitiu i que genera nervis tant a dintre com des de fora. I en aquest sentit, sí, millor estar quiet. Després hi ha el següent pas, que és gestiones l'espai.
Ah, molt bé.
O sigui, et pots moure, sí, però gestionant l'espai. Jo he vist gent adulta que camina d'un cantó a l'altre d'un escenari sense parar ni un moment. Això posa molt nerviós. I és, per favor, que se'ns ho pegui i caigui, saps? Per favor, se'ns ho pegui i caigui.
I ja no estàs pel missatge.
Exacte. Llavors, hi ha aquesta línia fina, no?
Llavors demanem el microdiadema. Sisplau, el microdiadema, perquè així és com que em moc tant.
Exacte. I clar, llavors hi ha aquest punt, no? I tot el tema de les mans, sí que hi ha gent... Jo prefereixo moure més que de menys les mans, però...
De mobilitat, d'expressió.
Sí, de gesticulació. Però sempre i quan et surti natural. Si hi ha gent que no li surt natural, no el forçarem perquè mogui les mans, perquè no li sortirà i es veurà que no és orgànic, saps?
No?
I llavors, en aquest sentit, sí, però si et surt natural i sempre i quan sigui coherent amb el que estàs explicant i amb el que estàs dient, no passa res.
I el truc del boli, del llapis,
sí,
no? Que et permet fer alguna cosa amb les mans.
Exacte. Després també, això també ja pot ser un gran problema. Tu el domines molt bé, el boli, Sílvia, tu el tens aquí i el domines perfectament.
El faig anar, Clara, no estic massa amoïnada
no,
pel que
clar,
es veu.
Exacte. Però moltes vegades, quan tenim un boli a les mans, el que fem és jugar-hi. No? Uh-huh. Aleshores, clar, si jo tinc un boli a les mans, estic intentant mostrar confiança i seguretat i vaig jugant amb el boli, o vaig fent clic, 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 clic...
Això és molt empipador.
Això aquí se'ns escapa,
I
no?
I et treu credibilitat, no?, al final, davant l'audiència.
Sí, perquè estem mostrant, no?, que no ho tenim clar, que no estem segurs, i també pot ser que l'audiència es distregui, no?, i estigui mirant el boli tota l'estona si tu l'estàs movent.
Sí, sí.
Clar, jo jugo molt, jo no tinc mai res a les mans, perquè a mi no m'agrada. Però quan agafo un boli, inconscientment hi jugo. És un... Llavors, ja, com que ja ho sé...
Saps que no l'has d'agafar.
No agafo el boli i ja està.
Totes aquestes qüestions es poden polir, es poden treballar, es poden aprendre, no han de ser innates, no?
No. De fet, hi ha una gran frase que diu tots els oradors no eren bons en uns inicis. No, al final, ningú neix après, i sí que és veritat que hi ha gent que té més facilitat que una altra, innatament, com tot, no? Com amb els esports, la comunicació passa el mateix, però sí que és una habilitat que s'aprèn, evidentment, sí, sí. Amb coneixement i pràctica. Pràctica, pràctica, pràctica.
I la Xènia Castelltort n'ensenya a la seva escola, acadèmia, no sé com li vols dir, Express Yourself, aquí
sí,
a Vilafranca,
sí,
que en aquell moment que decideixes tirar-te a la piscina, no?, surt la necessitat d'un local, d'un espai?
Vaig començar a fer formacions l'any 2017 i vaig obrir el local el 2021. Per què? Perquè normalment sempre em desplaço jo, client. Que, de fet, molta gent d'aquí a Vilafranca m'ho diu. Ostres, he passat per davant del local i està tancat. Dic, sí.
És veritat.
Dic, sí. Dic, és que normalment em desplaço a client i aquí el local el tenim aquí a Vilafranca doncs, per sessions individuals, amb cites prèvies que em contacten prèviament, o el faig servir jo de despatx si no vaig a client. Però sí que és veritat que jo em desplaço molt pel territori. Sí. Sí, sí.
Quines classes, quina formació i en quin públic dones a Express Yourself?
És molt divertit perquè hi ha un públic molt transversal aquí al local. El que dèiem abans, que és una habilitat que és absolutament transversal, doncs aquí al local m'he trobat, com que normalment són persones individuals, diguem-ne, que no venen de part de l'empresa o així, sempre venen...
A títol personal?
A títol personal, sí. Aquí al local, sí. I llavors, doncs, mira, des d'un senyor... ja jubilat, que era el president d'una associació que havia de fer un parlament perquè feien 100 anys de l'associació i, pobre home, estava molt nerviós i ho volia fer molt bé. Llavors, des d'un perfil així, fins... hi han passat bombers, per exemple, també.
Bombers?
Bombers, perquè...
Això sí, ho has d'explicar millor.
Si han de portar un equip... No? Llavors, és una mica també comunicació
interna
entre com assertivitat, per exemple, treballàvem molt. Després, així perfils més curiosos, algun mosso d'esquadra, també ha passat. Perquè també fem la part de preparar oposicions. Llavors, a l'hora de preparar oposicions, hi ha una part que és una entrevista que els hi fan. Llavors, doncs, és preparar aquesta entrevista, demostrar seguretat, demostrar confiança. Hi ha gent, per exemple, doncs, que els hi costa més... ordenar les idees abans d'explicar-les, llavors és, aleshores, mirem-ho, com ho fem, estructurem una miqueta, o girem entrevistes de feina, també, que es troba una noia que va venir i diu, Xènia, fa 30 anys que estic al mateix lloc de feina i m'han fet fora. Diu, jo no faig una entrevista de feina, és de fa 30 anys. Llavors, hi ha un, sempre hi ha una estructura de quan et pregunta, per exemple, no? I explica'm una mica sobre tu. Aquesta pregunta sembla fàcil, a priori.
Però et pot descol·locar.
Et pot descol·locar, què explico? El currículum ja te l'has llegit. La meva vida tanta fa.
Sí, sí, sí.
No? La meva vida personal.
Què vols que et digui, no?
Exacte, què vols que et digui? Llavors aquí fer una petita estructura de mirar doncs, des de la teva experiència fins, sobretot també, aquí és el moment de treure les habilitats, les soft skills. Em considero una persona responsable, amb capacitat de comunicació, amb treball d'equip, i que és un moment de... Si ho tenim una miqueta pensat abans d'anar a afrontar aquesta entrevista de feina, perquè els nervis ens poden jugar amb les passades, llavors treballem en aquest sentit.
És quantes molt sessions calen?
De depèn mitjana. De la persona.
Clar, hi ha molts perfils i moltes...
Depèn de la persona, però sí que és veritat que fent una hora intensiva amb una persona podem treballar moltíssim en una hora. I després, normalment depèn, eh? Depèn. Per exemple, amb els mestres que es presenten a oposicions, que hi ha... Jo sempre els hi dic, tothom que ve al local intento dir-los, si teniu una presentació concreta, vingueu ja un cop us la sabeu. O la tingueu ja bastant preparada, perquè llavors és quan podem començar a treballar. També els hi podem mirar temes d'estructura, no? Fer un bon inici, fer un bon final. I... no ho sé, quatre, depèn. Perquè la gràcia és que després vagin practicant ells a casa.
Hi ha deures, clar.
Hi ha molts deures.
Molt
sí,
bé.
Sí, sí. I una cosa que també necessito saber, perquè m'interessa molt, és tu quan calles també comuniques? Perquè el silenci ha d'estar dominat, també.
El silenci és un de les dificultats més grans que ens trobem. Fer les pauses.
Mm.
Quan molta gent explica un tema i no em tanca frases, i llavors no fa allà una pausa, i per tant és molt més difícil de que arribi a l'audiència. Si tu vas enllaçant conceptes un darrere l'altre, molt ràpids, no fent pauses, i llavors costa molt de processar per l'audiència, i clar, no, la comunicació no és tan efectiva. Llavors, les pauses i els silencis és un dels fets més rellevants i que em trobo més de... Tanquem frases, petit silenci.
Us ho deia a l'inici, aprendríem i ens ho passaríem bé. Una última pregunta.
Sí.
Com poden contactar amb tu? Com localitzar-te?
Sí, doncs em podeu trobar aquí al carrer Hermenegild Clascar, aquí molt a prop de la Ràdio Vilafranca. A l'Instagram, Express Your Selfie, TikTok, em sembla que també hi soc. Estem fent vídeos a tot arreu.
Tens web, també.
I a la web expressyourselfie.com.
Ai, vindrà un podcast. Serà molt ràpid, però vindrà un podcast de Olga Jiménez i Xènia Castelltort.
Sí.
En breu.
Sí, sí, farem un podcast de donar consells a parlar en públic.
Doncs mil gràcies, Xènia Castelltort, i molta sort.
Gràcies.
Amb la Montse Balada també ens agrada descobrir dones del passat.
Aquesta temporada, a l'Espai les dones parlen, parlem de pirates, de dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. Avui parlem de Zahida Ahuda, la reina pirata del Marroc. En un món dominat per reis i emperadors, una dona va desafiar les convencions del seu temps per convertir-se en una de les figures més poderoses del Mediterrani, Zahida Al-Judà. Nascuda cap al 1485, va ser una princesa marroquina que, per circumstàncies de la vida i el destí, va assumir el govern de Tànger i es va convertir en la reina pirata que va aterrar els mars amb la seva flota. Amb un títol que significa la senyora lliure, Zahida va governar amb intel·ligència i fermesa, i no només des del palau, sinó també al capdavant d'una flota que va capturar vaixells cristians i musulmans per igual. Va aliar-se amb els corsaris otomans i va enfrontar les potències europees que assetjaven la seva terra. Les seves accions van ser més que simples atacs. Eren un atac de resistència i defensa d'una regió assetjada per interessos colonials. La seva valentia i lideratge li van donar un lloc inoblidable en la història, mostrant que una dona podia governar i lluitar sense perdre ni una gota de la seva humanitat ni la seva dignitat. Zahida Al-Judà és la prova viva que en qualsevol època i cultura la força i el coratge i la saviesa poden convertir una dona en llegenda. El seu nom és un cant de llibertat que ressona encara entre les zones del Mediterrani. Zahida Al-Judà, les dones parlen.
Montse Balada, mil gràcies per dur-nos una dona
del present, d'ara, contemporània, i aquesta pirata del passat. T'esperem.
Orgullosa i gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Reobren el trànsit de mercaderies a Gelida després de l'accident ferroviari de l'R4. Aquest dilluns s'ha restablert la circulació de trens de mercaderies al tram de la línia R4 afectat per l'accident ferroviari mortal de fa unes setmanes, quan un mur va cedir i va caure sobre un comboi de l'R4 direcció Barcelona, matant un maquinista en pràctiques. Segons ha explicat el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ja s'ha reparat el mur que va cedir i s'ha reforçat tota l'estructura per garantir la seguretat. A més, des d'aquesta setmana, els vehicles ja circulen amb normalitat per l'AP7 en sentit Tarragona, a l'alçada de Gelida i Martorell. Tot i això, els treballs de recuperació del trànsit ferroviari continuen per assegurar la plena normalitat en aquest punt, i la línia R4 de passatgers encara no podrà circular entre Sant Sadurní i Martorell. Cal recordar que actualment està operatiu un servei alternatiu per carretera. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya, el VENCAT, en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya de vent intens a les comarques de Barcelona i Tarragona durant la jornada de dimecres. En concret, es preveuen cops de vent que poden ser superiors als 72 km/h en molts sectors del litoral i prelitoral central i sud, especialment durant el matí i migdia. El vent bufarà de component oest i pot ser molt intens a les comarques de la Vegueria del Penedès i Tarragona, en especial al Camp, al Penedès, Anoia, Baix Camp i Baix Penedès. L'episodi es preveu que continuï dijous de forma extensa. Protecció Civil demana extremar la prudència, atès que ens trobem en dates on se celebren moltes activitats festives. L'Arbós consolida una tendència positiva en l'evolució de l'atur, amb una reducció de 65 persones aturades en el darrer any, de desembre del 2024 a desembre del 25. Aquesta millora també es reflecteix en la taxa d'atur, que ha baixat fins a l'11,9%, 1,6 punts percentuals menys que l'any anterior. Si ho comparem amb les dades de maig del 2023, el municipi ha reduït la taxa d'atur en 3 punts percentuals, passant del 15,23 a l'11,9%. Una millora sostinguda que reflecteix l'evolució favorable del mercat laboral local. Amb aquestes dades, el municipi se situa en la mitjana de la comarca del Baix Penedès, que actualment també registra una taxa d'atur de l'11,9%, reforçant la bona evolució del mercat laboral local. Aquest any, el Carnaval de Sant Cugat Sesgarrigues fa un salt a l'espai amb el Carnaval Galàctic el dissabte 21 de febrer, una celebració que convertirà el poble en una autèntica galàxia festiva plena de color, imaginació i bon rotllo. La jornada començarà a la tarda amb el Carnaval Infantil, a 6:45 de la tarda, a la Sala del Cafè. L'Espai Jove es traslladarà a la Sala del Cafè per participar a la festa. A partir de les 9 del vespre, a la sala tindrà lloc el Sopar Galàctic. Tot seguit se celebrarà un dels moments més esperats de la nit, la gala Miss Univers Sant Cugat, un certamen festiu i desenfadat que no busca coronar cap miss, sinó descobrir quin grup o participant representa millor la galàxia Sant Cugat Sesgarrigues. A la gala s'hi podrà participar de manera individual o en grup. Un cop finalitzada la gala, la festa continuarà amb DJ Kron. La compra d'etiquets i inscripcions per grups pel Sopar Galàctic es podrà fer a l'Ajuntament fins al dilluns 16 de febrer.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ja coneixem el cartell oficial del Sidral Fest, que arribarà el proper 11 d'abril a Sant Quintí, en la seva 8a edició. La jornada, organitzada com sempre per la Sidral Brass Band, combina música i circ i s'espera que aquesta sigui la més penedesenca de totes pel que fa a propostes i artistes participants. Nosaltres avui anem cap a Ràdio Sant Sadurní, on el Miquel Cuenca ens espera amb un dels membres de la Sidral Brass Band.
Doncs sí, Sílvia, com comentaves, hi anirem una mica lluny, estem encara al febrer, però a l'11 d'abril té lloc la 8a edició del Sidral Fest a Sant Quintí de Mediona, música i circ. Però comentem ara aquí al magazín perquè fa unes setmanes es va presentar aquesta 8a edició i avui als estudis de Ràdio Sant Sadurní tenim l'Adrià Ramon, ell és membre de la comissió del Sidral Fest i també membre de la Sidral Brass Band. Bon dia.
Bon dia.
Com comentàvem, el Sidral Fest és a l'abril, estem a febrer. La pregunta primera que vull fer és per què ho presenteu tan abans, tants dies abans, perquè la gent entén que coneixi en temps aquesta 8a edició, o per què?
Bueno, sí, per nosaltres és ja donar el tret de sortida a les presentacions dels artistes, traiem el cartell, i també perquè la gent ja es guardi la data. I per nosaltres, setmana rere setmana, així ho tenim calculat, podem anar presentant els diferents artistes.
Sí, que durant cada setmana fins a l'abril anireu presentant de forma consecutiva tots els artistes i totes les propostes.
Correcte, explicant a quina plaça els hi toca actuar, quin horari, informació sobre la companyia, si és un grup de música, quin estil de música, si és una companyia de circ, quina disciplina de circ...
El que passa és que aquí el programa el que sí que ens agradaria saber, i segurament també ho veu presentar durant la roda de premsa, és tota aquesta programació, totes aquestes propostes, però per la gent que no conegui què és el Sidral Fest, com el definiria? Ho he comentat a la introducció, és un mix entre música i circ, però per posar-ho tot en comú, com ho definiríeu des de la comissió?
Sí, nosaltres sempre hem dit que ens agrada fer el festival, que a nosaltres ens agradaria anar-hi a actuar i anar-hi de públic. La Sidral també és un grup una mica especial. És un grup que és un grup de música, però també hi ha aquesta part del clown i del circ, que és el nostre tret diferencial. I llavors ens hem volgut fer el festival que defineixi a la Sidral. És un festival que per aquí a Catalunya no sé si exactament hi ha... que està molt basat en un festival d'Alemanya, que hem anat a tocar-hi 3 vegades, i ens va agradar molt aquesta barreja que tenien de concerts, actuacions, tot a l'aire lliure, que poguessis anar de plaça en plaça, i el vam aplicar a Sant Quintí, que és casa nostra.
Per tant, i ho dividiré en dues preguntes. La primera és que en els carrers i places del municipi hi haurà activitats i actuacions de tota mena.
Sí, durant tot el dia van intercalant-se concerts 100% musicals i actuacions de diferents disciplines de circ.
I ara ve la segona, perquè Sant Quintí, durant aquestes 8 edicions, ho heu fet sempre aquest municipi?
No. Els primers Sidrals Fest eren un sol concert únic de la Sidral i es feia a Vilafranca. Em sembla que aquest és... sé segur que aquest és la 8a edició, però no estic segur del tot, és el 5è amb el format de festival a Sant Quintí, juraria. Ficaríem al foc que és el 5è amb el format de música i circ a Sant Quintí, llavors els altres van ser concerts a Vilafranca. Per què a Sant Quintí? Primer que tot perquè és casa nostra, és el poble de la Sidral Brass Band, encara que no tots els músics siguem de Sant Quintí, és el poble que ens ha vist néixer. I l'altre perquè ens serveix perfectament la seva arquitectura, el seu centre ens serveix fantàsticament per aplicar el festival com nosaltres el volíem aplicar.
En quin sentit?
En que és un centre peatonal, no és peatonal, però aquell dia ens el tanquen per nosaltres, i que té 5 places, una al costat de l'altra, molt properes, en què en pocs segons, un minut màxim, et pots anar d'una plaça a l'altra, i llavors aquest és el concepte aquest que ens agrada, que la gent vagi tombant de plaça en plaça sense haver de pensar gaire. O sigui que t'hi vas trobant, vas seguint una mica la manada i et vas trobant que ara estic aquí en aquesta plaça mirant una actuació, s'acaba aquesta actuació i sense adonar-me'n ja estic a la plaça del costat mirant un concert.
És com una jornada de festa intensa que acaba tota seguida, no? Van canviant les propostes, però que diguessin que la línia temporal no s'atura.
Sí, correcte, va tota seguida fer-ho tot és una bona marató. Si qui vulgui, endavant, a nosaltres ens encanta que la gent vingui a primera hora i marxi al final de tot. Però és un festival que està pensat per venir a l'hora que vulguis i marxar quan et vingui de gust. Vull dir, tot durant tota l'estona hi ha coses, però és agafar el programa, per això també intentem presentar-lo amb temps, perquè la gent ja s'ho pugui organitzar i decidir, mira, doncs aniré a passar al matí, aniré a passar al migdia i la tarda, o la tarda i la nit, o passar tot el dia. Hi ha molta gent que ve a les 11 del matí i se'n va a les 2 de matinada.
Segurament m'has respost ja la pregunta, però m'heu comentat que els primers anys era Vilafranca amb un concert únic i ara heu passat a Sant Quintí amb una proposta més diversificada que al cap i a la fi és el que m'has dit, no? Que és el que imagineu vosaltres com un festival que us agradaria anar als de la banda. Però per què veu fer aquest canvi?
Era el Sidral Fest com... És que es va anar fent... Va ser una cosa natural que va anar passant. El Sidral Fest com a concert el comencem, sembla que l'any 2014, amb un concert a la Moderna. Era el primer cop que la Sidral feia un concert d'escenari i el nostre objectiu en aquell moment era fer el que fèiem al carrer a sobre d'un escenari. I ja vam començar a convidar-hi músics amics. El trompeta d'aquell grup, el pianista d'aquell altre... Ho vam rebentar, vam superar totes les expectatives que teníem, es va omplir la sala, que era molt petita, era la Moderna, i vam dir, igual l'any que ve la fotem encara més grossa, la fotem igual amb el mateix format, però amb una sala més gran i més tot. Sempre ens ha agradat molt lo de més tot, ens avorrim i l'any següent, doncs, més tot. I va ser aquests dos següents anys amb format concert. El tercer any ja va ser un format concert, però la Sidral ja començava a tenir molta cosa d'aquesta del món del circ, ja ens agradava molt el tema de fer gags a dintre dels nostres concerts, de fer petites actuacions de clown. Llavors els convidats ja no només eren del món de la música, ja començaven a haver-hi convidats del món del circ. I llavors van ser aquella quarta edició. A la cinquena va passar un temps. Llavors la pròpia Sidra, això era un desgast molt heavy perquè ens portava molta feina preparar un sol concert que després no podíem tornar a treure mai al carrer, aquest concert, perquè només passava aquell dia, però no el podíem explotar. Per la feina que ens portava era un desgast molt fort, vam parar un temps i llavors per si sol vam decidir fer aquest festival. Va ser una cosa natural.
Del primer al d'ara, què creieu que... Òbviament, el format ha canviat, però què és el que creieu que heu vist que hagi millorat heu notat diferències entre el primer... Bueno, o posar-ho sí. Fàcil, entre el primer que es va fer a Sant Quintí ara aquesta edició d'aquest 2026.
Sí, perquè això hem de fer un tall amb els del que eren un concert a Vilafranca, amb els que són un festival a Sant Quintí. A veure, el que és exactament igual és l'esperit i l'ànima. L'esperit i l'ànima és la mateixa de que busquem exactament el mateix, que és això, fomentar la cultura gratuïta al carrer, que la gent vingui i s'ho passi bé i que durant aquell dia siguin tan feliços com puguin i disfrutin tant com puguin. Què ha canviat? Doncs n'hem anat aprenent. Ens hem anat fotent hòsties i amb aquestes hòsties n'hem anat aprenent. Han anat canviant una miqueta els horaris, els hem anat perfilant, hem fet molt més gran la zona de gastronomia perquè la gent no hagi de fer tanta cua o tingui més oferta per menjar. Hem afegit més coses per la canalla, que els primers Sidral Fest no hi havia tanta cosa per la canalla, ho hem anat afegint i ho hem anat fomentant. I també hi ha hagut coses que hem anat traient, que hem fet un any, no ens han funcionat com pensàvem, hi va haver una edició que ens vam flipar molt i vam programar dos escenaris de música amb dos equips de so, dos barres, i vam veure que això era... no podíem assumir-ho, i vam fer una passa enrere i vam tornar al format original.
Per aquest 2026, i anant ja a aquesta 8a edició, heu comentat que serà la més penedesenca de totes. Tireu pel format local a tot i plen.
Bueno, ens agrada, creiem que al Penedès hi ha coses molt, de moltíssima qualitat, que pel que sigui totes juntes no han estat mai programades i llavors, pues, mira, ha anat així i n'estem molt orgullosos. Sempre hem dit que la Sidral és Sant Guindí, però la Sidral és Penedès. Sí. I allà on anem en fem bandera i sempre que ens entrevisten o sempre que hem d'explicar qui som i què fem, surt el nom del Penedès. Llavors, pues, una mica per casualitat i una mica buscada, aquesta edició té 9 companyies del Penedès, totes de molt de qualitat.
Ara anirem a comentar les propostes que hi hauran a nivell de música, a nivell de circ, però abans m'agradaria saber quin és l'esforç que feu, quin és el treball, com es treballa, quan comenceu a treballar amb aquest festival, perquè és a l'abril, però entenc que molts mesos abans ja ho esteu planificant.
Sí, realment no para. Vull donar la volta sencera a l'any, perquè fem les primeres reunions el mes de setembre i acabem amb les valoracions el mes de juny. Per tant, descansem juliol i agost. Sí que no, la intensitat no és la mateixa en tots els mesos. Comencem al setembre. Això funciona que dintre de la Sidral Brass Band companyia de música. Som molta gent, som boi 20 músics o així. I d'aquests hi ha un grup de motivats, de 5 o 6 motivats, que som la comissió Sidral Fest. Aquesta comissió el mes de setembre ens reunim, diem si volem tornar-ho a fer o no, si ens veiem amb energies de tornar-ho a fer o no, aquesta és la primera pregunta que ens fem, la resposta de moment segueix sent que sí, i llavors, doncs, pa'lante. El següent que fem és anar a veure l'Ajuntament de Sant Guindí, que fins ara no he dit res de l'Ajuntament de Sant Guindí, això ho organitza la Sidral i l'Ajuntament de Sant Guindí, si no seria impossible. I anem a veure l'Ajuntament i li fem la mateixa pregunta, si se segueixen veient amb ganes, amb forces i amb il·lusió de tornar-hi. I si tots dos diuen que sí, comencem a fer reunions primer un cop cada 3 setmanes, després un cop cada 2 setmanes, fins que fem la presentació aquestes dates que estem ara, fem la presentació oficial del cartell, la roda de premsa, i a partir d'aquí ja és setmanalment lligar-ho tot.
A nivell de propostes, quines hi ha en aquest 2026?
A nivell de companyies, vale. Començo per lo que nosaltres considerem que són les dues companyies de circ més potents que portem aquest any, que una és la companyia Street Fools, que ens farà un espectacle de clown que és premi del Premi del Públic del Fira de Tàrrega d'aquest any. I l'altra companyia és la companyia Caïda, que ens farà un espectacle d'aeris amb una estructura de més de 6 metres d'alçada. I estem molt contents perquè no havíem pogut mai programar una disciplina tan tècnica com aquesta per tot. Abans ens preguntaves
la logística
acompanya... La logística és un marrón. I llavors, doncs, aquest any hem prioritzat poder-ho fer i adaptar el que ve, adaptar la resta de coses internes per poder fer un espectacle amb estructura en una plaça de Sant Guindí. Després tenim altres companyies com la companyia Rosa Rai Circ, que ens farà un espectacle per a tots els públics, em sembla que a les 12 del migdia. Ara ve quan et dic dades que no són correctes i els meus companys em foten canya. No, intentaré, si no la sé, no dir-la. Després hi ha la companyia Canalla Circ, que aquesta és una de les coses que des de la primera edició venen. Són els encarregats de fer-nos el taller de circ per tots els públics durant tot el dematí, perquè qui vulgui, petits, grans i qui vulgui, se senti artista per un dia i vagi allà a aquella plaça a practicar de les disciplines del circ. Després tenim la Trup, que seran els encarregats de fer-nos el concert de la nit. La Jaramago, que serà l'encarregada de fer-nos el concert cafè. El grup de folk Filibusters, amics i coneguts de casa nostra, de Vilafranca, que seran el que ens faran el concert de l'hora de sopar. La companyia Form Jocs, que és una aposta de l'any passat que va funcionar molt bé i que repetim, que són els que ens faran els jocs de fusta per la canalla a la plaça 11 de setembre. Després tenim els DJs de la Cara B, que seran els encarregats de tancar la nit, també de la casa. La il·lustradora Rosa Codina és la que ens farà el mural, que cada any fem un mural, una de les propostes que també és des del primer any i que hem anat mantinguent. Marc de Castellví, de Sant Sadurní, que ens farà un concert el dematí. Banana Beach, ens faran concert de rumba a l'Hora del Vermut. El quintinenc Pol Lupion, que ens farà un concert de petit format a la plaça dels Avis a la tarda. La Sidral Brassband, que ens farà l'espectacle Halftime Show a les 6:30 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. I per últim, la xaranga de l'EMAP, que és la xaranga de l'escola, de les diferents escoles de música del Penedès, i que doncs, aquí és una aposta clara pel futur. Creiem que aquest jovent que està ara tocant a l'EMAP, doncs, d'aquí molt poc estarà tocant amb grups professionals de música del Penedès.
No, moltes propostes són penedeseques, perquè també les conec de les que m'has comentat. També hi ha propostes, m'has dit, gastronòmiques. Bueno, hi ha servei de gastronomia durant la jornada.
Hi ha tota una plaça, que durant la plaça del Sol, que durant tot el dia està oberta la zona de gastronomia, que són diverses food trucks, totes diferents, de diferent... de diferents productes i una zona de taules de pícnic. I allà t'agafes a l'hora que vulguis, quan t'agafi la gana, vas a buscar-te el que vulguis i t'asseus on te vulguis. I a més, hi ha concerts, hi ha... Tot està dintre d'aquesta mateixa bombolla del festival.
Pels més petits, entenc que el taller de circ va destinat a ells sobretot. Però també són tots els públics, no?
Sí, tot és bastant per tots els públics, però sí que el taller de circ i el pintacares, que està allà al costat, quedava molt col·lapsat, i llavors des de l'any passat hi vam ficar-ho als jocs de fusta. I llavors tenen aquestes dues alternatives més familiars. L'espectacle del Rosarà i Cia, que és el que ens comença el dematí, també està bastant encarat cap al públic més infantil. Bueno, una mica diferent. I tot l'altre és per tots els públics, vull dir, és un festival familiar.
Adrià, m'has comentat abans que al setembre, que és quan inicieu el procés per l'edició de l'any següent, sempre us feu la pregunta de si us veieu en cor o teniu ganes, no?, aquesta comissió de seguir endavant. Però entenc que, perquè la gran majoria de propostes, per no dir totes, són gratuïtes pel públic, però, clar, darrere ha d'haver un finançament i un esforç econòmic per tirar endavant tot això. De moment, és viable? És tot?
Bueno, és viable, perquè aquí estem, però és difícil. Mm. El gruix del pressupost del Sidral Fest la porta l'Ajuntament de Sant Guindí de Mediona. La resta de pressupost el traiem de la pròpia barra del festival, que autogestionem nosaltres, i alguna cosa amb patrocinis. I llavors, pues, amb això ho hem de fer tot.
Val la pena?
Ens fa feliços. I llavors, amb aquesta... ens fa feliços fer-ho, i quan estàs aquell dia allà i veus la cara de la gent i que tot està funcionant bé i que... pues, bueno, et fa feliç i decideixes tornar-hi. Cada any diem que és l'últim, però després, quan han passat això que et deia, aquest juliol i agost, que ja tu pots mirar amb tota la perspectiva i de vacances, doncs l'any següent et tornes a liar. No podem evitar-ho, som així.
Parlem, si vols, d'anècdotes, perquè 8 anys segurament han donat per moltes o algunes que potser recordeu, siguin bones, siguin dolentes, d'aquestes que hàgiu pogut aprendre de cara a les edicions següents.
N'hi ha moltes. Des de deixar un cotxe, una furgoneta d'un tècnic de so encallada sota un pont de Sant Guindí perquè semblava que passava, però no passava. Les recollides són molt divertides, també, perquè no deixen de ser les 3 de la matinada amb un cansanci acumulat, amb tot de voluntaris, que aquella hora, doncs, bueno, tothom fa una mica el que pot, i bueno, hi passen coses, i rius, i... el fet de que no, que està sempre pendent del temps, sempre mirant al cel pensant si plourà o no plourà. L'any passat mateix hi havia una previsió brutal de pluja i estàvem muntant el Sidral Fest el divendres a la tarda sabent que l'endemà plouria i t'ho aixafaria tot. I tot i així el muntàvem. I després, quan va ploure absolutament a tot el Penedès, menys a Sant Guindí de Mediona, va ser com una sensació de dir... bueno, una sensació indescriptible. Perquè sabem que
quan neva acostuma a ser al revés, que sempre neva a la zona més alta i després...
Ens arribaven els cotxes que venien de Sant Pere, de Torrelavit, empapats, i a Sant Guindí no estava plovent. I va ser, i a més la previsió era d'un 100% de pluja. Què més? No sé.
A vegades, fer una cosa que t'agrada sempre és fàcil, però fer-ho amb amics, que entenc que sou tots sí. Els de la banda, es fa molt més fàcil i molt més amè.
Sí, la Sidral, sempre ho diem, que som molt amics tots, i això es nota molt tant quan anem de bolo com muntant el Sidral Fest. Ens coneixem de fa molts anys, perquè la Sidral ja ve de grups anteriors, la Carpa Juanita, els Descapotables... Venim la majoria d'haver estudiat junts des de petits, per tant, és que ens coneixem des de petits. I els nous fitxatges que anem fent, si pugen al carro de seguida, i tenim una família molt ben parida, que aquí està la clau, ja t'ho dic, si això ho haguéssim de fer... per força i amb gent que no ens estimem, ho enviaríem a prendre pel sac, tant la companyia com el Sidral Fest, perquè no és la nostra principal font d'ingressos ni la nostra vida al 100%. Per tant, ho fem perquè ens fa feliços.
Doncs, Adrià, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Magazín Penedès en Xarxa. Molts èxits per moltes més edicions i ja comentarem segurament quan s'apropi la data més a fons o potser després per fer una valoració, si voleu, la banda. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Ja que la gent es guardi l'11 d'abril.
Home, el temps té segur per guardar-se.
Sí, exacte. No serà perquè no m'ha avisat en temps. Molt bé, gràcies. Salut.
A tu.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.